Bona tarda, són les 7.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els sindicats de mestres convoquen 5 dies de vaga el mes que ve en protesta per l'avançament del curs escolar. Desenes de representants sindicals han passat la nit tancats a la Conselleria d'Ensenyament. Montse Manent.
La decisió l'han pres després de reunir-se amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray, que ha ratificat avui de nou que no pensa dimitir. Paral·lelament, la portaveu d'USTEC, Yolanda Segura, ha anunciat 5 dies de vaga.
No penso dimitir. Amb aquest govern republicà, quan el president del país em fa l'encàrrec d'encapçalar el Departament d'Educació, vam arribar a un acord i vam compartir que nosaltres veníem aquí no a deixar passar els dies, sinó a transformar el sistema educatiu català.
I davant de la negativa de seure's a negociar tots i cadascun dels punts que tenim sobre la taula, convoquem vaga de 5 dies al mes de març.
Acord de mínims pel traspàs a la Generalitat de l'ingrés mínim vital és el principal avenç de la segona reunió bilateral de la legislatura entre Estat i Generalitat celebrada aquesta tarda.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha lamentat que només s'hagin aconseguit avenços tímids en altres qüestions. La Generalitat reclamava fins a 56 traspassos com el de Rodalies, que finalment ha quedat fora de la reunió.
Un estudi pioner de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron obre la porta a tractaments personalitzats pels pacients de migranya.
L'estudi determina a través de la saliva quin tipus de migranya pateix el malalt. Els resultats s'han publicat a la revista científica Cepalia.
El govern incentivarà la reserva de viatges de proximitat amb fins a 150 euros de descompte en la factura.
Els paquets s'hauran de contractar a través de les agències de viatge i han d'incloure pernoctació i alguna activitat o transport. Segons el conseller d'Empresa, Roger Torrent, la campanya busca desestacionalitzar el turisme interior.
Hem allargat la temporada i amb ella els contractes laborals i l'activitat econòmica del sector. Al mateix temps, la fórmula d'aquests bons s'articula entorn a les agències, però inclou necessàriament allotjament i activitats o transport i promou que els diferents actors, per tant, del sector interactuïn entre ells.
En Cultura es dona a conèixer la programació de la temporada 2022 del Centre d'Art Fabra i Coats de Barcelona, on el cinema és el fil conductor.
Les instal·lacions estudiaran la relació entre el cinema, l'art i l'espai expositiu. Són declaracions a la xarxa de la directora del centre, Joan Hurtado.
No s'ha fet tanta la reflexió de que l'espectador és el que performativitza el cinema, és el que finalment el subjecte li dona pes. Doncs d'alguna manera la programació d'aquest any és el cinema sense el cinema.
I en esports, avui a 2:15 de la nit es viurà el duel català dels quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet que se celebra a Granada.
Els blaugranes són favorits, però els manresans ja han guanyat aquest curs als de Saruna, Jessica i Vicius. 18 anys després, els del Bages tornen a jugar a la Copa. Els jugadors del Baxi, Manresa, Baco i Moneke arrosseguen encara molèsties, però s'entrenen amb l'equip i Joan Pi Baulet ha donat negatiu a les proves de Covid i podrà jugar aquesta nit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Obrim un dia més plana de serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya, Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a hores d'ara predomina l'ambient assolellat amb temperatures primaverals, que en alguns casos fins i tot arriben als 25 graus a l'interior del nord-est, zones del prelitoral central i Catalunya central, i superiors als 20 graus a molts altres indrets de l'interior. En canvi, a primera línia de mar, valors més baixos amb la marinada, encara la temperatura en l'aigua del mar està freda, per tant, aquests valors propers als 16 graus. Fins i tot al llarg d'aquesta tarda podrien aparèixer alguns bancs de boira a primera línia de mar. I a partir del vespre es formaran núvols baixos que afectaran molts indrets del sector central del litoral i prelitoral, Catalunya central, i també arribaran núvols pel nord-oest del territori, anunciant el sistema frontal que ens afectarà de cara a demà farà baixar de manera molt important la temperatura, especialment la màxima, la mínima es donarà al final del dia, i farà arribar precipitació que afectarà qualsevol indret. Les més importants es donaran a l'interior de la meitat nord. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Tarda complicada en aquesta xarxa viària, amb molts accidents, malauradament, que ens estan complicant aquesta circulació. En repassem alguns. Per exemple, l'autopista AP7. Hi ha un accident a Parets, en sentit nord, en sentit Girona Aturades, de 7-8 quilòmetres, ja des de la zona Santa Perpètua fins a Parets, AP7 direcció nord. De fet, aquí a Parets, en direcció a Barcelona, en sentit sud, també hi ha aturades de 4-5 quilòmetres aplegats, com et deia, en aquesta autopista AP7. No deixem aquesta via, al tram sud en tenim un altre d'accident, o en teníem un. Ara ha deixat aturades d'uns 10 quilòmetres intermitents entre Castellbisbal i Gelida. Aquest és el tram més complicat de l'AP7 direcció sud, sentit Tarragona. També teníem accidents a la C16, per exemple, a Terrassa. Encara hi ha aturades de 3-4 quilòmetres en sentit nord, en sentit Manresa. I ja per volum de trànsit hi ha retencions, més habituals els divendres, però que hi són, per exemple, la C55, 3 quilòmetres a Castellgalí, i l'est del Llobregat, molt ple, durant 10 quilòmetres entre Berga i Cercs. També hi ha trams d'aturades de 2-3 quilòmetres a la C17, primer a Parets, en Parets del Vallès, direcció nord, i ja arribant a Ripoll, també aturades de 3 quilòmetres en aquesta zona de la C17. En fi, tarda complicada en aquesta xarxa viària catalana. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els sindicats de mestres convoquen 5 dies de vaga el mes que ve en protesta per l'avançament del curs escolar. La decisió l'han pres després de reunir-se amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Ha estat un matí molt tens al Departament d'Educació, on 30 representants sindicals hi han passat la nit. Ho han fet a les portes del despatx del conseller exigint una reunió, una trobada que s'ha produït aquest matí però que només ha servit per constatar les profundes desavinences entre les dues parts. Els sindicats volen negociar sense línies vermelles aspectes com les retallades al currículum o la llengua i asseguren que l'avançament del curs ha estat la gota que ha fet vessar el got.
Per la seva banda, el conseller Cambray assegura que no pensa dimitir i que tampoc no farà marxa enrere en el canvi del calendari escolar. Anna Ruiz.
El conseller ha dit no i els sindicats han respost d'aquesta manera.
I davant de la negativa de seure's a negociar tots i cadascun dels punts que tenim sobre la taula en educació, convoquem de forma unitària vaga de 5 dies al mes de març.
Vaga, vaga, vaga! Vaga, vaga, vaga!
Sí! Tot i així, el Departament d'Educació i el senyor conseller continua amb la seva actitud prepotent i poc dialogant. No començarem el curs.
És la portaveu del sindicat USTEC i Yolanda assegura que ha posat veu al manifest unitari consensuat per tots els sindicats en representació a la mesa d'educació. Josep González Cambray ha titllat d'immobilista l'actitud dels representants sindicals dels docents i ha lamentat que hagin plantejat un ultimàtum abans de començar a negociar.
Torna el que em ven a dir és, conseller, aquest avançament de curs escolar o no volem parlar de res? I fins i tot el que han dit és, i convocarem una vaga. I escolteu-me, però parlem-ne, no? No, no, nosaltres convoquem una vaga, si no retiro aquest avançament de curs, no volem parlar de res més.
Segon anunci de González Cambray, no contempla demanar disculpes al plenari del Consell Escolar de Catalunya convocat per dilluns vinent i on s'escoltaran novament totes les veus del món educatiu.
No, no, no penso dimitir. En aquest govern republicà, quan el president del país em fa l'encàrrec d'encapçalar el Departament d'Educació, vam arribar a un acord i vam compartir que nosaltres veníem aquí no a deixar passar els dies, sinó a transformar el sistema educatiu català.
El conseller d'Educació insisteix que l'avançament del curs és una antiga reivindicació compartida per amplis sectors de la comunitat educativa que es mostren d'acord amb escurçar les llargues vacances d'estiu i vincula aquest anunci a d'altres novetats transformadores pel que fa al proper curs que donarà a conèixer les properes setmanes. Sigui com sigui, els sindicats dels docents han declarat la guerra a educació. A més d'exigir la retirada del nou calendari escolar, reclamen altres reivindicacions de gran abast, la recuperació de les retallades aplicades durant la crisi financera o la situació dels interins.
Gràcies, Anna. I a tot això us afegim que hi ha una altra convocatòria de vaga educativa de cara al 23 de març. En aquest cas, convoquen la intersindical CCC, la Coordinadora Obrera Sindical i el Sindicat d'Estudiants dels Països Catalans en resposta a la sentència del 25% de classes en castellà i en defensa d'una educació pública íntegrament en català.
Aquests sindicats consideren que la sentència és una peça més de l'estratègia de l'Estat contra l'eix vertebrador dels països catalans, com és la llengua pròpia. Però més, han criticat la Generalitat per donar com a resposta, han dit, només paraules buides. De fet, acusen el Departament d'Educació de voler liquidar la immersió amb el nou decret d'ordenació dels ensenyaments.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
En clau política, principi d'acord pel traspàs a la Generalitat de l'ingrés mínim vital. És el principal avenç de la segona reunió bilateral de la legislatura entre Estat i Generalitat celebrada aquesta tarda. Tant la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, com el vicepresident Jordi Puigneró han lamentat, però, que només s'hagin aconseguit avenços tímids en altres qüestions. La Generalitat reclamava fins a 56 traspassos, com el de Rodalies, que finalment ha quedat fora de la reunió. David Amador, bona tarda.
Bona tarda. Així és, ha acabat a les 6 de la tarda, fa una mica més de dues hores, aquesta comissió bilateral que arribava a la seva segona edició des que Pere Aragonès és president de la Generalitat. L'anterior, recordem, va ser el passat 2 d'agost, després de 3 anys de paràlisi. Com deies, no s'han tocat les rodalies, com reclamava el govern, però sí les autovies B23 i B30, volíem dir, i l'estació del Turó de l'Home, el Montseny, a més d'aquests avenços en l'ingrés mínim vital. Escoltem les valoracions de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà.
Necessitem resultats tangibles i en aquest sentit treballarem intensament ja per la propera bilateral, perquè així sigui. Només destacar que en la darrera bilateral vàrem parlar de dos elements importants per nosaltres, com és la qüestió de salvament marítim o la qüestió dels MIR, en el sentit de la gestió de les acreditacions de les places de MIR, que no han estat incorporades en aquest ordre del dia i que també són dos elements que tenim sobre la taula i que volem treballar.
Per part de la Generalitat, ja us sabem, la trobada ha estat encapçalada per la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ara l'escoltàvem, acompanyada del vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, també el conseller d'Economia, Jaume Giró, i la delegada del govern a Madrid, Esther Capella, la representació del govern espanyol, ha estat liderada per la ministra de Política Territorial i portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez.
Gràcies, David Amador. No ens movem, o anem cap a la Moncloa, millor dit, on aquest matí s'ha celebrat un Consell de Ministres extraordinari amb dues decisions destacades. D'una banda, s'ha aprovat l'avantprojecte de llei de ciència, tecnologia i innovació per acabar amb la precarietat del sector, i de l'altra, el nou projecte de llei de benestar i protecció animal. Dues normes llargament esperades i reivindicades. Jordi Casino.
Diana Morán es la ministra de Ciencia.
España da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país.
Pel que fa al projecte de llei de benestar animal, el primer que tindrà Espanya, el seu objectiu principal és el d'acabar amb els abandonaments. N'hi ha 300.000 cada any, i els maltractaments amb penes de presó de fins a 2 anys, i fomentar també l'acollida. A més, tots els animals s'hauran d'identificar i vacunar. Ione Belarra és la ministra de Drets Socials.
En nuestro país existen tres grandes lacras en materia animal: el maltrato, el abandono y el sacrificio. Y esta ley tiene por objetivo luchar contra estas tres principales lacras.
Amb tractació de 12.000 nous científics en 3 anys, amb la creació d'un nou contracte indefinit que vol acabar amb la precarietat del sector i plans d'igualtat per fomentar la presència de les dones.
I encara més qüestions. El Centre per la Defensa de Drets Humans, Irídia, demana prohibir les bales de foam i la creació d'un mecanisme extern de control als Mossos d'Esquadra per evitar les males praxis d'alguns agents. Ho diu en les conclusions d'un informe inèdit que ha presentat en la Comissió d'Estudi del Model Policial del Parlament. Mont Carvajal.
L'informe inèdit d'Irídia reclama més control intern als Mossos, fiscalització de les actuacions d'ordre públic i prohibició de les bales de foam. Alerten, a més, que els Mossos el disparen a menys distància de la recomanada pel fabricant i que pot causar lesions gravíssimes i potencialment letals, segons l'advocat Andrés García Berrio.
Considerem i sol·licitem que es prohibeixi la utilització de les llançadores de foam per part del cos de Mossos d'Esquadra, pel seu caràcter altament lesiu i potencialment letal. Malgrat que s'introdueixen mitjans efectius de control i traçabilitat, sempre hi haurà un risc inevitable de causar una lesió permanent i irreparable a les persones que rebin un tret en zones vitals.
El PSC i Vox han rebutjat les propostes de manera taxativa. La CUP i els Comuns hi han estat d'acord. I Esquerra i Junts no s'han manifestat obertament sobre la qüestió, però han assegurat que s'ha millorat, per exemple, en la identificació dels agents.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 30.615 nous contagis i 288 morts per Covid-19 en les darreres hores. A Catalunya, avui s'han notificat 5.915 nous contagis i 27 morts més.
El risc de rebrot baixa fins als 976 punts i la velocitat de contagi se situa en 0,65. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha 101 ingressats menys, en total 1.921, dels quals 221 estan a la UCI, 10 menys que ahir.
La mortalitat per Covid-19 en aquesta sisena onada amb la variant Omicron ha estat superior a l'onada anterior, la de l'estiu, però inferior a la resta d'onades. És el balanç que en fa el Biocoms, que augura que en les properes setmanes s'aconseguirà reduir a la meitat el pic de 350 morts setmanals. Carina Bebe.
L'investigador Enric Álvarez ratifica que un cop superat el pic de 350 morts setmanals a finals de gener, la previsió és baixar de les 200 morts setmanals en les properes setmanes. Són declaracions de la xarxa.
Estem ara en el pic, per tant, baixarem. El nombre de funcions baixarà clarament, el nombre total, i cada cop les properes setmanes esperem, això diuen les prediccions, aquest nombre de funcions per Covid amb certificat de metge que diu que és Covid, baixaran. I ara estem en el temps just baixant d'aquest pic, que ara ha estat unes 350 persones, 350 persones setmanals, doncs anirem cap a les 150, aviat baixarem, esperem, de les 200 setmanals.
Avui s'han registrat 27 defuncions més, que sumen 26.411 víctimes mortals. Per contra, es manté la reducció d'hospitalitzats i s'aconsegueix baixar dels 2.000 pacients. Hi ha 1.921 ingressats, un centenar menys que en les darreres hores, dels quals 288 estan a la UCI, una desena menys.
Encara en l'àmbit sanitari, un estudi pioner de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron ha descobert que es pot determinar el tipus de migranya que pateix un malalt a partir d'una anàlisi de la saliva. Segons aquesta investigació realitzada pel grup de cefalea i dolor neurològic del centre, també es podrà treballar un tractament personalitzat. Els resultats s'han publicat a la revista científica Cefalia. Albert Güell.
El centre hospitalari de la Vall d'Hebron ha descobert que hi ha dues tipologies diferents d'atacs de migranya i que s'han de tractar amb fàrmacs diferents. L'estudi estableix que hi ha una proteïna concreta que juga un paper clau a l'hora de poder decidir quin tractament és el més adequat. Actualment, en la majoria dels casos, s'utilitzen fàrmacs que bloquegen el dolor causat per un gen i, per tant, no són efectius per a tothom. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona compta des de fa un parell d'anys amb un centre que està específicament dedicat al tractament i investigació de la migranya, una malaltia que afecta una de cada 8 persones i uns 900.000 ciutadans de Catalunya. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la migranya és la sisena malaltia que produeix més discapacitat pels anys perduts, el sofriment i la pèrdua de productivitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions de la crònica social. El nadó que es va exhumar a Sabadell al febrer és de la seva mare, segons les proves d'ADN.
La mare sospitava que li havien robat quan va néixer fa 31 anys perquè no li van ensenyar el cadàver quan va morir després d'un part prematur. El passat 3 de febrer es va exhumar el cos enterrat a Sabadell en compliment d'una ordre judicial.
El govern incentivarà la reserva de viatges de proximitat amb fins a 50 euros de descompte en la factura. Els paquets s'hauran de contractar a través de les agències de viatges i han d'incloure pernoctació i alguna activitat o transport. És una campanya que busca desestacionalitzar el turisme interior i ajudar un sector que encara no s'ha recuperat del tot de la pandèmia. Diana Bermejo.
La campanya Estalviatge arrenca el proper dia 28 de febrer, quan ja es podran sol·licitar els bons de descompte que només es podran bescanviar a les agències de viatge quan es reservi una escapada dins de Catalunya. Les dates per gaudir d'aquests viatges seran de l'1 de març fins a finals d'abril, excloent el període de Setmana Santa. En total, el govern invertirà 1,5 milions d'euros amb l'objectiu de trencar amb l'estacionalitat del turisme. Roger Torrent és conseller d'Empresa i Treball.
Busquem allargar la temporada i amb ella els contractes laborals i l'activitat econòmica del sector. Al mateix temps, la fórmula d'aquests bons s'articula entorn a les agències, però inclou necessàriament allotjament i activitats o transport i promou que els diferents actors, per tant, del sector interactuïn entre ells.
De moment s'hi han adherit més de 250 agències a la campanya i Turisme preveu que es puguin fer fins a 10.000 reserves bonificades. L'import del descompte per al client és del 50% del cost del paquet turístic, amb un màxim de 150 euros.
I en clau local, el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha ratificat avui a la Jonquera que el parc de bombers del municipi serà de voluntaris. L'alcaldessa, de la seva banda, ha tornat a demanar que es mantingui l'actual model professional. Elena ha fet aquestes declaracions durant la visita a les obres de construcció de la nova comissaria de Mossos del municipi. Ràdio Vilafant, Mercè Mainé.
La Jonquera tindrà nova comissaria de Mossos d'aquí uns 18 mesos. El conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, ha visitat les obres d'aquest equipament que considera de país per la situació transfronterera de la Jonquera. Un altre tema que preocupa el municipi és la situació del parc de bombers, ja que a finals de l'any passat va deixar de tenir bombers funcionaris per ser un parc de bombers voluntaris. L'alcaldessa de la Jonquera, Sònia Martínez, s'ha reunit amb el conseller per tal de demanar-li que reavaluï la situació del parc. Així ho ha explicat.
En aquestes reunions, que s'acabaran trimestralment, analitzarem les dades que portin des de bombers, les que portem també des dels municipis, analitzar un per una aquestes sortides o aquestes emergències que s'hagin pogut donar, i també hem anat que si després l'anàlisi de totes aquestes dades arriba a la conclusió que no s'ha donat resposta a l'emergència, a retornar a la situació anterior.
Martínez ha recordat que l'Alt Empordà és una comarca amb 68 municipis, alguns d'ells petits i amb risc d'emergències elevat, i per això cal tenir un servei de bombers dimensionats a aquestes necessitats.
En clau cultural, el cinema més enllà del cinema és el fil conductor de la programació del Fabra i Coats Centre d'Art Contemporani de Barcelona per enguany. Les instal·lacions estudiaran la relació entre el cinema, l'art i l'espai expositiu, i s'estrenarà per primera vegada a l'Estat l'obra magna d'Albert Serra, Els Tres Porquets, David Navarro.
La programació arrenca amb l'exposició Perifèria d'una nit, del cineasta i artista tailandès Apichapong Weerasethakul. Una experiència immersiva a través de 25 obres en la qual animals i humans, vius i morts, cohabiten en l'espai entre la vigília i la son. Un tret de sortida que, segons ha explicat la directora de Fabricots, Joana Hurtado, marcarà la línia a seguir de la programació.
No s'ha fet tanta la reflexió de que l'espectador és el que performativitza el cinema, és el que finalment el subjecte li dona pes. Doncs d'alguna manera la programació d'aquest any és el cinema sense el cinema.
Així, les artistes Lua Kuderk i Marine Hugonier presentaran dos projectes concebuts especialment per al Centre d'Art. També es podrà veure una exposició de l'holandès Reingel sobre el punt de vista popular en el viatge del tren fúnebre de Robert Kennedy. I l'any es tancarà amb l'estrena de Els Tres Porquets d'Albert Serra, una pel·lícula de 101 hores amb Goethe, Hitler i Fassbinder com a protagonistes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. Avui, a 2:15 de la nit, es viurà el duel català Baxi Manresa-Barça, quarts de final de la Copa del Rei de Bàsquet, que juga a Granada. Els blaugranes són favorits, però els manresans ja han guanyat aquest curs. Els de Sarunes ja sí que vicios. A Granada, el responsable d'esports de la xarxa, l'Òscar Herreros. Òscar, què tal? Bona tarda.
Bona tarda, Joan. Aquí, al Palacio Municipal de Deportes de Granada. Temps de descans, el també quart de final, el que enfronta València Bàsquet i Ucamp Múrcia. I de moment, sorpresa i de les grosses, perquè l'Ucamp Múrcia, atenció, està guanyant el descans de 19, 33-52. Mala primera part, Nassau, que entrena Joan Penyarroia, desencertat en el tir, malament en defensa, davant d'un Ucamp Múrcia que s'ha mostrat molt superior. Com deies, a partir de 2:15, el duel català entre el Barça i el Baxi Manresa, amb bones notícies a la infermeria de tots dos equips. I és que el Barça ha recuperat Abrines i Oriola, haurem de veure si acaben o no jugant, i el Manresa podrà comptar amb Paco Moreque i també amb Baulet, que ahir semblava baixa definitiva, però dues PCRs negatives avui el permeten jugar.
Gràcies, Òscar Herreros, des de Granada en directe, seguint aquesta competició, la Copa del Rei de Bàsquet. A la Europe Cup masculina de tenis de taula, la Sisa Borges Vall està guanyant en aquests moments a la pista del Wiener austríac per 1-2. És el partit d'anada de les semifinals de la competició continental. De moment, aquesta victòria momentània del conjunt de la capital de les Garrigues. A la divisió d'honor femenina d'handbol, el CAC 7 Granollers visita avui la pista del Morvedre, serà a partir de les 9 de la nit. També més esport per avui. En futbol, el Cornellà obre la 24a jornada de la primera federació de futbol. A les 9 de la nit, el conjunt del Baix Llobregat rep la Balompèdica Linense. Raúl Cassany és el tècnic del Cornellà.
Contra un rival agresivo, un rival que vendrá a hacer su partido y que no será fácil, y que nosotros tenemos que seguir con nuestra tarea de casa, de ser muy contundentes, de ser muy fuertes y de ganar sí o sí, no cabe otra. Y ser muy contundentes no hacer como la semana pasada, llegar a las áreas y convertir el gol.
D'hoquei sobre patins, Boron és el president de l'Igualada i agafa el relleu de Xevi Sala. Per cert, en hoquei avui a les 9 de la nit, Barça-Caldes, partit de la Parlem Hoquei Lliga al Palau Blaurana. Recordem que el conjunt blaurana és líder destacat amb 5 punts més que el Liceu de la Corunya. I de cara al cap de setmana, demà dissabte tarda de bàsquet a les televisions locals i a Xala, quan passin 10 minuts de les 6 de la tarda, partidàs a la Lliga Femenina 2, duel entre el GEC gironí i el Segle XXI, amb connexions amb els partits també de la Lliga Femenina 2 entre l'Unilever Viladecans i l'Eike Lleida, i els partits d'EVA entre el Valls i l'Olivar i el Mataró i el Badalonès.
Gràcies, Joan. Esteu seguint el Notícies en Xarxa, que fan possible Juanjo López al control tècnic, Montse Manent a la redacció, Joan Bàrbara als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, l'Ali Giné. Gràcies per escoltar-nos.
Notícies en Xarxa, edició vespre. La xarxa de comunicació local.
Ja pots inscriure't a la Magic Line de Sant Joan de Déu. Formeu un equip d'entre 4 i 20 persones, marqueu-vos un repte econòmic solidari i trieu un dels recorreguts que us proposem. O, si ho preferiu, feu una ruta lliure. El 20 de març farem que la solidaritat arribi a qui més ho necessita. Som el que compartim. Inscriu-te ja a magiclinesjd.org.
Propostes en Xarxa.
Fa poc que hem encetat l'any xinès del tigre d'aigua, segons aquest calendari ancestral que s'estructura tant en base a referències solars com lunars. I és que la Lluna, aquest satèl·lit únic que tenim a 384.000 quilòmetres, ha servit a la humanitat per marcar el pas del temps durant mil·lennis. Encara que avui fem servir el calendari gregorià, basat únicament en la volta al Sol de l'òrbita terrestre, la Lluna continua incansable al seu cicle lunar, que ens ofereix aproximadament un pleniluni al mes. Amb aquesta referència, a Reus l'any passat van encetar el cicle Circ Llunar, una proposta mensual i gratuïta de circ que aquest 2022 torna de nou a la càrrega amb encara més espectacles. Començant aquest diumenge, dia 20, amb el divertit espectacle Setup de la companyia Los Barlow i fins a final d'any, un total de 10 muntatges familiars de circ passaran per l'emblemàtic espai de la Palma de Reus. Dos de Trèvols, Butzà, Capicua, el Duo Laos i Jam són alguns dels noms que portaran els seus espectacles a la capital del Baix Camp. El cicle està organitzat per l'Institut Municipal Reus Cultura i el Circ de les Musaranyes. Segon cicle, Circ Llunar, un diumenge al mes a la Palma de Reus. Reserva d'entrades al web entradium.com.
Sabies que...
Menjar xocolata ajuda a protegir el cor. No hi ha res com gaudir d'una deliciosa xocolata. I ara amb més seguretat la menjarem, ja que ajuda a protegir el cor. perquè talla un enzim que repercuteix directament en l'augment de la pressió sanguínia. Estudis recents van suggerir que el cacau o la xocolata negra pot posseir certs efectes beneficiosos sobre la salut humana. Això és principalment causat per una particular substància present al cacau, anomenada epicatechina.
La xarxa de comunicació local.
Bona tarda, són 8:15.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Els sindicats de mestres convoquen 5 dies de vaga el mes que ve en protesta per l'avançament del curs escolar. Desenes de representants sindicals han passat la nit tancats a la Conselleria d'Ensenyament. Montse Manent.
La decisió l'han pres després de reunir-se amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray, que ha ratificat avui de nou que no pensa dimitir. Paral·lelament, la portaveu d'USTEC, Iolanda Segura, ha anunciat 5 dies de vaga.
No penso dimitir. Amb aquest govern republicà, quan el president del país em fa l'encàrrec d'encapçalar el Departament d'Educació, vam arribar a un acord i vam compartir que nosaltres veníem aquí no a deixar passar els dies, sinó a transformar el sistema educatiu català.
I davant de la negativa de seure's a negociar tots i cadascun dels punts que tenim sobre la taula, convoquem vaga de 5 dies al mes de març.
La Generalitat lamenta la lentitud i els minsos resultats de la segona reunió bilateral amb el govern central celebrada aquesta tarda, mentre des de Moncloa destaquen l'avenç en el traspàs competencial, el primer en els darrers 10 anys.
La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha lamentat que només s'hagin aconseguit avenços tímids. La Generalitat reclamava fins a 56 traspassos com el de Rodalies, que finalment ha quedat fora de la reunió.
Un estudi pioner de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron obre la porta a tractaments personalitzats pels pacients de migranya.
L'estudi determina a través de la saliva quin tipus de migranya pateix el malalt. Els resultats s'han publicat a la revista científica Cepalia.
El Biocoms augura que en les properes setmanes s'aconseguirà reduir a la meitat el pic de 350 morts setmanals per Covid.
La mortalitat per la Covid-19 en aquesta sisena onada amb la variant Omicron ha estat superior a l'onada anterior. L'investigador Enric Álvarez constata que estem al pic de la mortalitat d'aquesta sisena onada.
Estem ara en el pic, per tant, baixarem. I el nombre de funcions baixarà clarament, el nombre total, i cada cop, les properes setmanes esperem, això diuen les prediccions, aquest nombre de funcions Covid, amb certificat de metge que diu que és Covid, baixaran. Claríssimament baixaran. I ara estem en just baixant d'aquest pic, que ara ha estat unes 350 persones, 350 persones setmanals.
En Cultura es dona a conèixer la programació de la temporada 2022 del Centre d'Art Fabra i Quats de Barcelona, on el cinema és el fil conductor.
Les instal·lacions estudiaran la relació entre el cinema, l'art i l'espai expositiu. Són declaracions a la xarxa de la directora del centre, Joan Hurtado.
No s'ha fet tanta la reflexió de que l'espectador és el que performativitza el cinema, és el que finalment el subjecte li dona pes. Doncs d'alguna manera la programació d'aquest any és el cinema sense el cinema.
Notícies en xarxa. Edició vespre.
Obrim, com sempre, Plana de Serveis, interessant-nos per la previsió del temps. Servei Meteorològic de Catalunya. Manuel Álvarez, bona tarda.
Hola, molt bona tarda. Doncs a hores d'ara predomina l'ambient assolellat amb temperatures primaverals, que en alguns casos fins i tot arriben als 25 graus a l'interior del nord-est, zones del prelitoral central i Catalunya central, i superiors als 20 graus a molts altres indrets. Però, en canvi, a primera línia de mar, valors més baixos amb la marinada, encara la temperatura en l'aigua del mar està freda, per tant, aquests valors propers als 16 graus. Fins i tot al llarg d'aquesta tarda podrien aparèixer alguns bancs de boira a primera línia de mar. I a partir del vespre es formaran núvols baixos que afectaran molts indrets del sector central del litoral i prelitoral, Catalunya central, i també arribaran núvols pel nord-oest del territori, anunciant el sistema frontal que ens afectarà de cara a demà, farà baixar de manera molt important la temperatura, especialment la màxima, la mínima es donarà al final del dia, i farà arribar precipitació que afectarà qualsevol indret. Les més importants es donaran a l'interior de la meitat nord. I de moment, això és tot des del Servei Meteorològic de Catalunya.
Gràcies, Manuel Álvarez. Connectem ara amb el Servei Català de Trànsit per conèixer l'estat de la xarxa viària. Roger Serra, bona tarda.
Bona tarda, Dali. Sembla que vol millorar una mica aquest trànsit en una tarda que està sent força complicada a causa de diversos accidents. A veure què ens queda. Per exemple, l'autopista AP7. Ara parlaríem d'uns 4 quilòmetres de retencions entre Santa Perpètua i Parets del Vallès, en aquest sentit, en sentit nord, en sentit Girona. I al tram sud, ara hi hauria uns 5-6 quilòmetres de lentitud, de retencions, també l'autopista AP7, entre Castellbisbal i Martorell, en sentit sud, en sentit Tarragona. Han millorat el trànsit a vies com la C-16 o l'autovia A-2, la C-16 aquí a Terrassa. En canvi, l'eix del Llobregat, aquesta C-16, més amunt, encara presenta aturades de 10 quilòmetres entre Berga i Cercs, la C-55 amb retencions al tram de Castellgalí, i ens queda repassar la C-17 amb força lentitud, encara retencions al tram de Parets i un parell de quilòmetres aturades arribant a Ripoll. És tot des del Servei Català de Trànsit.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Els sindicats de mestres convoquen 5 dies de vaga el mes que ve en protesta per l'avançament del curs escolar. La decisió l'han pres després de reunir-se amb el conseller d'Educació, Josep González Cambray.
Ha estat un matí molt tens al Departament d'Educació, on 30 representants sindicals han passat la nit. Ho han fet a les portes del despatx del conseller, exigint una reunió. Una trobada que s'ha produït aquest matí, però que només ha servit per constatar les profundes desavinences entre les dues parts. Els sindicats volen negociar sense línies vermelles aspectes com les retallades, el currículum o la llengua, i asseguren que l'avançament del curs ha estat la gota que ha fet vessar el got.
Per la seva banda, el conseller Cambray assegura que no pensa dimitir i que tampoc no farà marxa enrere en el canvi del calendari escolar. Anna Ruiz.
El conseller ha dit no i els sindicats han respost d'aquesta manera.
I davant de la negativa de seure's a negociar tots i cadascun dels punts que tenim sobre la taula d'en educació, convoquem de forma unitària vaga de 5 dies al mes de març.
Vaga, vaga, vaga! Vaga, vaga, vaga!
Sí! Tot i així, el Departament d'Educació i el senyor conseller continua amb la seva actitud prepotent i poc dialogant. No començarem el curs.
És la portaveu del sindicat USTEC i Yolanda assegura que ha posat veu al manifest unitari consensuat per tots els sindicats en representació a la mesa d'educació. Josep González Cambray ha titllat d'immobilista l'actitud dels representants sindicals dels docents i ha lamentat que hagin plantejat un ultimàtum abans de començar a negociar.
Dona, el que em ven a dir és, conseller, o retire aquest avançament de curs escolar o no volem parlar de res. I fins i tot el que han dit és, i convocarem una vaga. I escolteu, però parlem-ne, no? No, nosaltres convoquem una vaga. Si no retire aquest avançament de curs, no volem parlar de res més.
Segon anunci de González Cambray, no contempla demanar disculpes al plenari del Consell Escolar de Catalunya convocat per dilluns vinent i on s'escoltaran novament totes les veus del món educatiu.
No penso dimitir. En aquest govern republicà, quan el president del país em fa l'encàrrec d'encapçalar el Departament d'Educació, vam arribar a un acord i vam compartir que nosaltres veníem aquí no a deixar passar els dies, sinó a transformar el sistema educatiu català.
El conseller d'Educació insisteix que l'avançament del curs és una antiga reivindicació compartida per amplis sectors de la comunitat educativa que es mostren d'acord amb escurçar les llargues vacances d'estiu i vincula aquest anunci a d'altres novetats transformadores pel que fa al proper curs que donarà a conèixer les properes setmanes. Sigui com sigui, els sindicats dels docents han declarat la guerra a educació. A més d'exigir la retirada del nou calendari escolar, reclamen altres reivindicacions de gran abast, la recuperació de les retallades aplicades durant la crisi financera o la situació dels interins.
Gràcies, Anna. I a tot això us afegim que hi ha una altra convocatòria de vaga educativa de cara al 23 de març. En aquest cas convoquen la intersindical CSC, la coordinadora obrera sindical i el sindicat d'estudiants dels Països Catalans en resposta a la sentència del 25% de classes en castellà i en defensa de l'educació pública íntegrament en català.
Aquests sindicats consideren que la sentència és una peça més de l'estratègia de l'Estat contra l'eix vertebrador dels Països Catalans, com és la llengua pròpia. Però, a més, han criticat la Generalitat per donar com a resposta, han dit, només paraules buides. De fet, acusen el Departament d'Educació de voler liquidar la immersió amb el nou decret d'ordenació dels ensenyaments.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Edició Vespre. En clau política, la Generalitat lamenta la lentitud i els minsos resultats de la segona reunió bilateral amb el govern central celebrada aquesta tarda, mentre des de Moncloa destaquen l'avenç en el traspàs competencial, el primer, diuen, en els darrers 10 anys. Hi ha hagut principi d'acord pel traspàs a la Generalitat de l'ingrés mínim vital, però tant la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, com el vicepresident, Jordi Puigneró, han lamentat que només s'hagin aconseguit avenços tímids en altres qüestions. La Generalitat reclamava fins a 56 traspassos, com el de Rodalies, que finalment ha quedat fora de la reunió. David Amador.
La comissió bilateral ha arribat a la seva segona edició des que Pere Aragonès és president de la Generalitat. L'anterior va ser el passat 2 d'agost, després de 3 anys de paràlisi. La consellera de Presidència, Laura Vilagrà, ha comparegut en conferència de premsa per valorar aquesta comissió. A Barcelona, la reunió ha finalitzat cap a les 6 de la tarda amb el traspàs de la gestió de l'ingrés mínim vital, també el traspàs d'immobles, edificis i finques forestals, com els 30 quilòmetres del canal Xerta-Sénia, 7 depuradores, el Registre Civil de Barcelona i, per exemple, també l'Observatori del Turó de l'Home. Escoltem les valoracions de Laura Vilagrà.
Necessitem resultats tangibles i en aquest sentit treballarem intensament ja per la propera bilateral, perquè així sigui. Només destacar que en la darrera bilateral vàrem parlar de dos elements importants per nosaltres, com és la qüestió de salvament marítim o la qüestió dels MIR, en el sentit de la gestió de les acreditacions de les places de MIR, que no han estat incorporades en aquest ordre del dia i que també són dos elements que tenim sobre la taula i que volem treballar.
Per part de la Generalitat, a més de la consellera de Presidència, Laura Vilagrà, també hi han estat el vicepresident i conseller de Polítiques Digitals i Territori, Jordi Puigneró, el conseller d'Economia, Jaume Giró, i la delegada del govern a Madrid, Esther Capella. La representació del govern espanyol ha estat liderada per la ministra de Política Territorial i portaveu de l'executiu, Isabel Rodríguez.
I a la Moncloa aquest matí s'ha celebrat el Consell de Ministres Extraordinari amb dues decisions destacades. D'una banda, s'ha aprovat l'avantprojecte de llei de ciència, tecnologia i innovació per acabar amb la precarietat del sector, i de l'altra, el nou projecte de llei de benestar i protecció animal. Dues normes llargament esperades i reivindicades. Jordi Casino.
Diana Morán es la ministra de Ciencia.
España da un paso definitivo para salir de la crisis por la puerta del futuro, apostando por la ciencia y la innovación como pilares de transformación de nuestro país.
Pel que fa al projecte de llei de benestar animal, el primer que tindrà Espanya, el seu objectiu principal és el d'acabar amb els abandonaments. N'hi ha 300.000 cada any, i els maltractaments amb penes de presó de fins a 2 anys, i fomentar també l'acollida. A més, tots els animals s'hauran d'identificar i vacunar. Ione Belarra és la ministra de Drets Socials.
En nuestro país existen 3 grandes lacras en materia animal: el maltrato, el abandono y el sacrificio. Y esta ley tiene por objetivo luchar contra estas 3 principales lacras.
També inclou la contractació de 12.000 nous científics en 3 anys amb la creació d'un nou contracte indefinit que vol acabar amb la precarietat del sector i plans d'igualtat per fomentar la presència de les dones.
I el Centre per la Defensa dels Drets Humans, Irídia, demana prohibir les bales de foam i la creació d'un mecanisme extern de control als Mossos d'Esquadra per evitar les males praxis d'alguns agents. Ho diuen les conclusions d'un informe inèdit que ha presentat en la Comissió d'Estudi del Model Policial del Parlament. Mont Carvajal.
L'informe inèdit d'Irídia reclama més control intern als Mossos, fiscalització de les actuacions d'ordre públic i prohibició de les bales de foam. Alerten, a més, que els Mossos el disparen a menys distància de la recomanada pel fabricant i que pot causar lesions gravíssimes i potencialment letals, segons l'advocat Andrés García Berrio.
Considerem i sol·licitem que es prohibeixi la utilització de les llançadores de foam per part del cos de Mossos d'Esquadra, pel seu caràcter altament lesiu i potencialment letal. Malgrat s'introdueixen mitjans efectius de control i traçabilitat, sempre hi haurà un risc inevitable de causar una lesió permanent i irreparable a les persones que rebin un tret en zones vitals.
El PSC i Vox han rebutjat les propostes de manera taxativa. La CUP i els comuns hi han estat d'acord. I Esquerra i Junts no s'han manifestat obertament sobre la qüestió, però han assegurat que s'ha millorat, per exemple, en la identificació dels agents.
Notícia, edició vespre.
Pel que fa a les dades de la pandèmia, Sanitat ha notificat aquesta tarda 30.615 nous contagis i 288 morts per Covid-19 en les darreres hores. A Catalunya, avui s'han notificat 5.915 nous contagis i 27 morts més.
El risc de rebrot baixa fins als 976 punts i la velocitat de contagi se situa en 0,65. Pel que fa a les hospitalitzacions, hi ha 101 ingressats menys, en total 1.921, dels quals 221 estan a la UCI, 10 menys que ahir.
La mortalitat per Covid-19 en aquesta sisena onada amb la variant Omicron ha estat superior a l'onada anterior, la de l'estiu, però inferior a la resta d'onades. És el balanç que en fa el Biocoms, que augura que en les properes setmanes s'aconseguirà reduir a la meitat el pic de 350 morts setmanals. Carina Bellvé.
L'investigador Enric Álvarez ratifica que un cop superat el pic de 350 morts setmanals a finals de gener, la previsió és baixar de les 200 morts setmanals en les properes setmanes. Són declaracions de la xarxa.
Estem ara en el pic, per tant, baixarem. El nombre de funcions baixarà clarament, el nombre total, i cada cop les properes setmanes esperem. Això diuen les prediccions. Aquest nombre de funcions per Covid, amb certificat de metge que diu que és Covid, baixaran. Baixaran. I ara estem just baixant d'aquest pic, que ara ha estat unes 350 persones, 350 persones setmanals, doncs anirem cap a les 150, aviat baixarem, esperem, de les 200 setmanals.
Avui s'han registrat 27 funcions més, que sumen 26.411 víctimes mortals. Per contra, es manté la reducció d'hospitalitzats i s'aconsegueix baixar dels 2.000 pacients. Hi ha 1.921 ingressats, un centenar menys que en les darreres hores, dels quals 288 estan a la UCI, una desena menys.
Encara en l'àmbit sanitari, un estudi pioner de l'Institut de Recerca de la Vall d'Hebron ha descobert que es pot determinar el tipus de migranya que pateix un malalt a partir d'una anàlisi de la saliva. Segons aquesta investigació realitzada pel grup de cefalea i dolor neurològic del centre, també es podrà treballar un tractament personalitzat. Els resultats s'han publicat a la revista científica Cefalia. Albert Güell.
El centre hospitalari de la Vall d'Hebron ha descobert que hi ha dues tipologies diferents d'atacs de migranya i que s'han de tractar amb fàrmacs diferents. L'estudi estableix que hi ha una proteïna concreta que juga un paper clau a l'hora de poder decidir quin tractament és el més adequat. Actualment, en la majoria dels casos, s'utilitzen fàrmacs que bloquegen el dolor causat per un gen i, per tant, no són efectius per a tothom. L'Hospital de la Vall d'Hebron de Barcelona compta des de fa un parell d'anys amb un centre que està específicament dedicat al tractament i investigació de la migranya, una malaltia que afecta una de cada 8 persones i uns 900.000 ciutadans de Catalunya. Segons l'Organització Mundial de la Salut, la migranya és la sisena malaltia que produeix més discapacitat pels anys perduts, el sofriment i la pèrdua de productivitat.
Notícies en xarxa. Edició Vespre.
Més qüestions en la crònica social. El nadó que es va exhumar a Sabadell al febrer és de la seva mare, segons les proves d'ADN.
La mare sospitava que li havien robat quan va néixer fa 31 anys perquè no li van ensenyar el cadàver quan va morir després d'un part prematur. El passat 3 de febrer es va exhumar el cos enterrat a Sabadell en compliment d'una ordre judicial.
Ràdio Sabadell, Aleix Graell.
Bona tarda. L'advocat de Navarro, Fernando Osuna, ha explicat a Ràdio Sabadell que la denunciant ha rebut la notícia aquest matí i que així es tanca un episodi que era molt dolorós.
Yo creo que es mucho mejor que haya salido que sí, que su hija, a que haya salido que no. ¿Por qué? Bueno, pues porque la madre ya, por lo menos Carmen, mi cliente, tiene esa tranquilidad de que no hubo ningún tipo de irregularidad, no hubo ningún bebé robado, no hubo ningún cambiazo ni nada de nada, ¿eh? Con lo cual ya ella pues tiene, pero claro, cualquier persona en esa situación que ve esos 3 o 4 indicios o factores, pues hubiera hecho lo mismo hasta que no hubiera averiguado la verdad, pues no hubiera parado.
Osuna més descarta que hi hagi possibilitat de seguir el cas judicialment per part de l'Hospital Taulí o cap particular en concepte de danys i perjudicis.
I nova trobada aquesta tarda entre el govern i els alcaldes, en aquest cas del Berguedà, per explicar-los el projecte dels Jocs Olímpics d'hivern de 2030. Al matí, el Departament de Vicepresidència s'ha compromès amb els ajuntaments de la Cerdanya a organitzar trobades amb la ciutadania per traslladar-los també als detalls d'aquest projecte. Anem, però, cap al Berguedà. Ràdio Puig-reig, Josep Genescà, bona tarda.
Hola, bona tarda. El Berguedà, doncs, reclama, pues, diria la seva, els Jocs Olímpics d'hivern, ja que creuen que són els que més patiran aquesta vinguda de gent del territori. Bé, aquesta és una solució, també estructures per modificar aquesta C-16 que cada dia està més col·lapsada. Els alcaldes del Berguedà han pogut conèixer de primera mà el contingut d'aquest projecte, un projecte que encara està una mica a les beceroles de fins a on aniran aquests Jocs Olímpics. Anna Coula, secretària general, David Rodríguez i també el responsable d'infraestructures han parlat de quina és la solució que se li pot donar. No obstant, encara en aquests moments només podem dir que a partir d'ara s'incorporaran també els alcaldes de les diferents capitals de comarca dintre aquesta taula de negociació. Però Berguedà cada cop està, i cada cap de setmana, està ple de cotxes, i això ho hem pogut veure avui, col·lapsant una vegada més la C-16.
Doncs moltíssimes gràcies, Josep Genescà, des de Ràdio Puig-reig. Més coses, el govern incentivarà la reserva de viatges de proximitat amb fins a 150 euros de descompte en la factura. Els paquets s'hauran de contractar a través de les agències de viatges i han d'incloure pernoctació i alguna activitat o transport. És una campanya que busca desestacionalitzar el turisme interior i ajudar un sector que encara no s'ha recuperat del cop de la pandèmia. Diana Bermejo.
La campanya Estalviatge arrenca el proper dia 28 de febrer, quan ja es podran sol·licitar els bons de descompte que només es podran bescanviar a les agències de viatge quan es reservi una escapada dins de Catalunya. Les dates per gaudir d'aquests viatges seran de l'1 de març fins a finals d'abril, excloent el període de Setmana Santa. En total, el govern invertirà 1,5 milions d'euros amb l'objectiu de trencar amb l'estacionalitat del turisme. Roger Torrent és conseller d'Empresa i Treball.
Busquem allargar la temporada i amb ella els contractes laborals i l'activitat econòmica del sector. Al mateix temps, la fórmula d'aquests bons s'articula entorn a les agències, però inclou necessàriament allotjament i activitats o transport i promou que els diferents actors, per tant, del sector interactuïn entre ells.
De moment s'hi han adherit més de 250 agències a la campanya i Turisme preveu que es puguin fer fins a 10.000 reserves bonificades. L'import del descompte per al client és del 50% del cost del paquet turístic, amb un màxim de 150 euros.
En clau cultural, el cinema, més enllà del cinema, és el fil conductor de la programació del Fabra i Quot Centre d'Art Contemporani de Barcelona per enguany. Les instal·lacions estudiaran la relació entre el cinema, l'art i l'espai expositiu i s'estrenarà per primera vegada a l'Estat l'obra magna d'Albert Serra, Els Tres Porquets, David Navarro.
La programació arrenca amb l'exposició Perifèria d'una nit del cineasta i artista tailandès Apichapong Weerasethakul. Una experiència immersiva a través de 25 obres en la qual animals i humans, vius i morts, cohabiten en l'espai entre la vigília i la son. Un tret de sortida que, segons ha explicat la directora de Fabricots, Joana Hurtado, marcarà la línia a seguir de la programació.
No s'ha fet tanta la reflexió de que l'espectador és el que performativitza el cinema, és el que finalment el subjecte li dona pes. Doncs d'alguna manera la programació d'aquest any és el cinema sense el cinema.
Així, les artistes Lua Kuderk i Marine Hugonier presentaran dos projectes concebuts especialment per al Centre d'Art. També es podrà veure una exposició de l'holandès Rangel sobre el punt de vista popular en el viatge del tren fúnebre de Robert Kennedy, i l'any es tancarà amb l'estrena de Els Tres Porquets d'Albert Serra, una pel·lícula de 101 hores amb Goethe, Hitler i Fassbinder com a protagonistes.
Notícies en xarxa. Esports.
Moment de repassar l'actualitat esportiva. Joan Barberà, bona tarda.
Bona tarda, Lali. En joc la segona jornada de quarts de final de la Copa del Rei de bàsquet que se celebra a Granada. Avui, recordem, a 2:15 de la nit, partidàs, duel català entre el Baxi Manresa, que 18 anys després torna a la Copa, i el Futbol Club Barcelona, un dels grans favorits. Hores d'ara s'enfronten el València Bàsquet i l'Aucamp de Múrcia a Granada, a Terres Andaluses. El responsable d'esports de la xarxa, l'Òscar Herreros. Òscar, què tal? Bona tarda.
Hola, Joan. Bona tarda. Doncs el partit ha canviat. I de quina manera? Marxàvem en l'última connexió 19 a sobre per l'Aucamp Múrcia al descans. I ara és València Bàsquet quan queden 2:55 per arribar al final del tercer quart, que guanya 57-56. Això vol dir que li ha clavat un parcial de 24-4 en aquests 7 primers minuts del tercer quart. Un València que ha reaccionat, s'ha posat a defensar i també ha trobat l'encert exterior que no havia tingut en el primer i el quart. Com bé deies, a partir de 2:15 aquest Barça contra el Baxi Manresa, amb bones notícies a la infermeria a tots dos equips. El Barça recupera Oriola i Abrines. Fins a 9:15, una hora abans del partit, no sabrem si entren a la convocatòria. Ara mateix té 14 jugadors segons de Sique Vicis i en pot convocar només 12. I el Manresa hi podran fer tots. I serà Modeque, i serà Baco, i també serà Paulet, que ha donat avui 2 negatius en proves PCR i podrà jugar el partit.
Gràcies, Òscar Herreros. No estarem molt pendents d'aquest partit als 9:45 de la nit, Baxi Manresa-Barça. A la Eurocup masculina de tenis de taula, la Sisa Borges Vall està empatant hores d'ara a 2 punts en el partit d'anada de les semifinals de la competició continental de la Eurocup. Busquen la final, recordem, partit de tornada serà el proper divendres al centre de tecnificació de les Borges Blanques, i ara mateix jugant Marc Duran, el palista de Vilanova i la Geltrú, que busca el tercer punt i la victòria en aquest partit. Partit d'anada per part del conjunt de la capital de les Garrigues, però durant el Vilanoví està perdent per 2-1. Haurà de capgirar aquest marcador advers. A la divisió d'honor femenina d'handbol, el CAC 7 Granollers visita avui la pista del Morvedre. Serà a 9:00 de la nit. En hoquei sobre patins, també aquesta hora, avui es juga el partit entre el Barça i el Caldes, partit de la Parlem Hoquei Lliga. Jugarà al Palau Blaugrana. Recordem que els blaugranes són líders destacats, amb 5 punts més que el Liceo, mentre que els Caldes són ara setens a la classificació. També en el dia d'avui, molt pendents del futbol, i és que el Cornellà obre la 24a jornada de la primera federació de futbol. A 9:00 de la nit, el conjunt del Baix Llobregat, que entrena Raül Cassany, rep la visita de la Balompèdica Linense. I aquest cap de setmana, demà, tarda de bàsquet a les televisions locals i a Xala, a partir de 6:00 de la tarda, el programa En Joc Televisió. Quan passin 10 minuts de 6:00, Lliga Femenina 2, partidàs entre el GEC Gironí i el Segle XXI, que és líder d'aquesta categoria de bronze del bàsquet estatal femení. Hi haurà connexions amb el partit de la Lliga Femenina 2 entre l'Univer Viladecans i l'Eque Lleida, i els partits de la Lliga EVA entre el Valls i l'Olivar i el Mataró i el Badalonès. També demà, molt pendents del rugbi, partidàs en streaming a Xala, Unió Esportiva Sant Boiana, Barça.
Moltíssimes gràcies, Joan. Fins aquí aquest informatiu Next Vespre, l'últim de la nostra companya Montse Manent, que s'acomiada dels oients del Next per iniciar un nou projecte, també vinculat, però, amb aquesta casa, a la xarxa de ràdios i televisions locals de Catalunya. De part de tot l'equip del Next, molta sort en aquesta nova etapa professional. Gràcies per aquests 4 anys de feina al capdavant d'aquest projecte. Ara sí, posem el punt i final a aquest informatiu, que també el fan possible Juanjo López al control tècnic, Joan Barberà als esports, Maria Josep Guitart a l'edició i qui us parla, la Ligine. Gràcies per escoltar-nos i tornem dilluns. Que passin molt bon cap de setmana. Adéu-siau.
La xarxa de comunicació local. Nutrició amb Laura Crosas.
El te. Encara que l'aigua sigui la beguda de preferència, a vegades costa hidratar-se, ja sigui perquè un s'oblida o perquè el seu sabor és una mica insípid. El te és una infusió preparada amb les fulles seques i brots de la planta del te, Camellia sinensis, i aigua calenta. El seu origen és a la Xina, tot i que la famosa cerimònia del te prové de Japó. Totes les varietats venen de la mateixa planta. El distintiu es troba en el procés d'elaboració, la regió de cultiu, l'edat i el tipus de fulles emprades. Aquestes particularitats modificaran les aromes, el color i l'aparença de cada te. Al mercat podeu trobar els més coneguts, que són el te blanc, el verd, el vermell, el blau i el negre. Comparteixen el poder antioxidant pel seu contingut en polifenols com les catequines. A més de prevenir l'envelliment, també poden regular els nivells de colesterol i de sucre en sang i són interessants per controlar la hipertensió i per prevenir malalties cardiovasculars. Contenen cafeïna, encara que en menor quantitat que el cafè, i per això estimula el sistema nerviós però no excita. El te blanc, que és el més lleuger i amb aroma dolça, s'infusiona en aigua calenta uns 3-5 minuts. El te verd manté forces propietats de les fulles fresques i no s'oxida en l'elaboració. És lleuger amb un toc herbal i s'infusiona màxim 2-3 minuts. Destaca per ser molt antioxidant i diürètic. El te vermell, el puer, produït exclusivament a la província xina de Yunnan, pot ser o no fermentat i varia la seva aroma entre cereal, terra i fusta. Finalment, té negre, el més saborós i fort de tots. Té un toc floral i afruitat i necessita més temps d'infusió al voltant d'uns 4-5 minuts. Trobareu tés purs categoritzats pel seu lloc d'origen, com el té negre de Ceilan o el verd Sencha, però també podeu trobar barreges amb d'altres ingredients per donar-los aroma o d'altres propietats. Ara bé, per molt saludable que sigui prendre té, cal anar amb compte de no abusar-ne, perquè també té algunes contraindicacions. Per exemple, el seu contingut en tanins dificulta l'absorció de ferro i per això és millor prendre'l allunyat dels àpats que continguin aliments rics en... o evitar-lo si es té anèmia. Tampoc és recomanable per a persones amb estrès i insomni o per a persones que pateixin reflux. Tant a l'hivern com a l'estiu, pots prendre té calent o fred. Recorda infusionar-lo correctament i no n'abusis. Així gaudiràs de tots els seus beneficis i d'una beguda saludable amb moltes varietats i aromes entre les que has escollit.
La xarxa de comunicació local. Ràdio L'Escala.
La xarxa.